Benvingudes a De Mica en Mica Som Piel a Pica, programa que parla qui hi català a la 96.0 de la FM de Bilbo i al web bilboiria.eus. Com veieu, esta setmana l'Albae no ens pot acompanyar, així que recuperarem l'embruix i les tradicions sobre els dracs. Com també mos falla la Georgia, repetirem el racó de les lletres que ens va fer sobre Bertolt Brecht. I jo, el Marcel, us he preparat una denominació d'origen sobre Orxata Sound System. Sense més preàmbuls, comencem en el programa d'avui.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilboiria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus. L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Augurium, Albai.
Augurium, Antonio.
Ja tornem a ser aquí una altra setmana.
Ja tornem, i aquest cop amb dracs, un altre cop.
Sí, t'anava a dir que tinc una filtració i sabia que parlaries d'una criatura, també.
Sí.
Del Micamicalix.
Micamicalix.
Tu anava a dir, avui parlaràs d'una criatura, toquen els dracs, avui.
Avui toquen els dracs. I ara vam parlar de víbries, ara tornem als dracs.
Vam parlar de les femelles amb dues potes i ara d'animals, bueno, o animals mitològics amb quatre potes, en aquest cas.
Bé, doncs, com tu dius, algú dirà que els dracs no van existir mai, que són éssers fantàstics com els unicorns o els centaures. Però feu-me cas, no us esforceu en rebatre'ls. A vegades cal ser indulgent amb les persones grans. La veritat és que els dracs sí que van existir, i a casa nostra n'hi vivien dotzenes. On més n'hi havia, de tota Catalunya, us ho podeu imaginar, era la Garrotxa. I per què? Us deveu preguntar. Doncs tots els dracs, tots, vivien a l'interior dels volcans. Hi ha volcans arreu del Principat, i on més en podem trobar és a la zona volcànica de la Garrotxa, on en podem comptar una quarantena. A veure si en podem dir uns quants. El Croscat, el Pujalós, el Montsacopa, el Vicerroques, la Garrinada, el Montollivet i l'últim no em ve a la memòria. Potser si us explico la història... Sí, comencem. Fa molts i molts anys, quan els volcans de la Garrotxa encara treien fum per la xemeneia, la gent de la zona vivia en petites masies. De fet, el fum era el vapor que els dracs treien pels narius, i les masies no eren tan petites. Tothom tenia vaques o ovelles o totes dues coses, i algunes extensions de terra per cultivar verdures i hortalisses. Durant diverses generacions, dracs i humans havien viscut en pau i harmonia, es respectaven mútuament, que no és poc, i no es ficaven allà on no els demanaven. Les persones es dedicaven a l'agricultura i a la ramaderia. Gràcies a això, van forjar una de les comarques més pròsperes. Els dracs, la majoria, distaven molt del comportament agressiu que ens mostren les pel·lícules o les novel·les actuals. De fet, els dracs eren herbívors i només s'enfrontaven als altres animals o a les persones si veien amenaçat el seu cau, és a dir, el seu volcà. Però, igual que hi ha bones persones i males persones, també hi havia bons dracs i mals dracs. No hi ha bé sense mal. En una època de grans tempestes i gelades, un dels dracs va decidir fer la guitza a les persones. Aquells temporals eren molt complicats pels ramaders. Els forts vents feien que algun cop s'extravies per la muntanya. I les gelades mataven alguns animals que no estaven tancats abans d'esgotar les seves forces. El drac aprofitava els temporals per fer encara més estralls. Ens estalviarem de dir quins feia, però no us imagineu res de bo. Sigui com sigui, va arribar un dia que les persones es van afartar d'aquelles malifetes i van decidir posar-hi remei. Congregats a una placeta, van votar quines serien les mesures que podrien adoptar. I quan es proposen solucions, sempre n'hi ha tantes com veus parlen. I com sempre, tothom té part de raó. Aquell dia se'n van proposar tantes que no acabaríem mai de dir-les totes. Però la que va guanyant era una que no tothom li feia el pes. Es va decidir de caçar el drac i ajusticiar-lo davant enmig de la zona volcànica, per tal que tots els dracs ho veiessin. I quan les persones parlen de justícia, sol fer-se de tot menys justícia. Així doncs, la gent va marxar a les seves cases amb la sensació que no havien solucionat res, sinó que només havien ajornat el problema. Un grup d'homes i dones va organitzar-se per caçar el drac i van esperar pacientment fins a la propera tempesta. I la propera tempesta no trigà gaire en arribar. El drac va sortir del seu volcà amb les primeres gotes de pluja, sobrevolar la zona entre llamps i trons, pensant quina una en podria fer aquell dia, però no s'adonà que algú el seguia. Un altre drac el guaitava des de feia una estona, amagant-se entre els grisos núvols per tal d'evitar ser vist. I no us penseu que tramava res dolent. Aquell drac volia evitar que el seu company continués fent la guitza a les persones, i per això el seguia. Poc s'esperava que passaria allò. Quan intentà evitar que l'altre drac fes alguna de les seves dolenteries, els humans van capturar-lo a ell amb unes xarxes gegantines. El seu company va fugir amb un fort espetec de les seves ales i va abandonar-lo a la seva sort. Les persones se'l miraven amb una expressió que barrejava la satisfacció i la ràbia. S'havia ficat en un bon embolic per intentar fer les coses bé. Però això els humans no ho sabien. I creien que qui tenien al seu davant era el drac que els havia fet patir aquells mesos. Aquell mateix dia van fer repicar les campanes de la vila i tothom assistí a la plaça central. El drac fou sotmès a un judici popular i condemnat a morir dins del seu volcà. Sepultaren la boca del seu cràter i vigilaren que no pogués sortir de cap de les maneres. No van perdre ni un segon. Tot el poble es va mobilitzar per anar a buscar pics, pales, cordes, carros i bèsties de tir que arrosseguessin les pedres muntanya amunt. Tot el poble, menys una nena, que es mirava el drac amb la innocència de la infància. La nena va veure els ulls vidriosos del drac i en aquell moment va saber que el drac no els havia fet passar tantes males estones. Va mirar de convèncer els adults, però ni tan sols el seu pare, els seus pares, la van creure. Ja sabem que els adults poques vegades creuen a les criatures. El drac avançà lentament amb dues sogues lligades al coll. 10 persones tiraven de cada corda i una vintena més l'envoltava amb les seves falses idalles. Pocs sabien que el drac podria haver escapat amb un sol batec d'ales o el seu alè de foc. Tenien la sort que el drac era bo i no els desitjava cap mal, ni tan sols ara que el volien sepultar al seu cau. Abans que es pongués el sol, ja l'havien deslligat dins el volcà i l'havien sepultat completament tota la xemeneia. El drac havia quedat enterrat per sempre més i morirà de gana i de tristesa abans que ningú el trobés a faltar. El magma fluïa per un rierol intern i il·luminava tènuament l'interior del cau. El drac pensava en no res quan va sentir un soroll al seu darrere. Pensant que era un roc que queia, va volar uns metres més enllà i es va girar. Davant dels seus ulls no hi havia un roc ni una pedra. Hi havia la mateixa nena que havia vist a la plaça just després de ser condemnat. «Es pot saber què hi fas aquí dins, petita humana?», preguntà el drac. «No volia que estiguessis sol. Sé que tu no has fet res dolent», digué la nena. «I com és que n'estàs tan segura?». «Ho he vist als teus ulls, i els ulls no enganyen». El drac s'atensà a ella amb molta cura de no espantar-la. «Tant de bo els teus amics pensessin igual que tu. Ara ja no importa, no estaràs mai sol. Però tu no pots quedar-te aquí tancada. Ets molt petita, passaràs gana i set. Aquí només hi ha pedres i foc. No m'importa». Però una remor dins seu començava a dir-li que havia comès un greu error, deixant que la sepultessin a ella també. La nit era freda fora el volcà, però el magma escalfava prou el cau. La nena dormia des de feia hores, però de tant en tant gemegava i plorava en somnis. El drac sabia que no ho estava passant gaire bé sense els seus pares. Es va reulir al seu costat i va dormir amb ella la resta de la nit. Tancats com estaven, no sabien si ja era de dia o encara no havia sortit el sol. La nena no havia passat una bona nit i ara que estava desperta no estava gaire millor. El drac li va dir que faria tot el possible per treure-la d'allà dins. La va fer amagar rere unes roques molt altes i ell es va concentrar amb els ulls clucs. Després d'uns minuts de respiració lenta, obrí la boca i escopí una alenada de foc molt potent. Foc i roca es trobaren on abans hi havia la xemeneia i la boca del volcà. La roca resistia estoicament l'embat del drac i ell no desistia. Primer, la roca es va moure uns mil·límetres, potser uns centímetres. Després es va esquerdar i per últim va esclatar en mil bocins. La roca va cedir a la fúria del foc desbocat i la xemeneia del volcà va eixamplar-se més i més. El drac va acumular tal poder que el volcà no va poder suportar-lo i va rebentar des de dins. La gent de la vila i totes les masies de la vora van creure que el volcà havia entrat en erupció i se'l miraven encuriosits. Quina casualitat que just quan sepultaven el drac, el volcà decidí reviure. Però encara els encuriosi més la figura que va sortir del cràter que havia quedat on abans hi havia el volcà. Era una figura gran, forta, alada. El drac havia aconseguit escapar de l'explosió del volcà. No sabien que havia estat ell mateix qui l'havia provocat. El drac s'apropà al poble i la gent va córrer a casa seva a tancar-se, esporuguides que el drac decidís venjar-se. Van tancar portes i finestres, fins i tot van tirar mantes fosques per les finestres, perquè no pogués veure res del que hi havia dins les cases. Però quan el drac va aterrar al mig del carrer, no va córrer ni bramar, ni alenar foc, ni farum. Va quedar-se quiet mentre alguna cosa baixava per la seva esquena. Era la nena que havia desaparegut el dia anterior. Els pares de la nena, que vivien ben a la vora, van córrer a abraçar-la quan la van veure baixar sobre el llom del drac. No va trigar a explicar què havia passat en realitat i llavors no van poder fer res més que creure-se-la. Esclar, el drac el tenien allà davant i no havia fet res dolent. Ans al contrari, havia portat intacta la nena i, en canvi, havia destruït casa seva només per salvar-la. Ningú sap què va passar amb aquell drac. Potser va instal·lar-se al volcà d'algun amic. Potser va viatjar a un país llunyà on trobava un volcà deshabitat. Sigui com sigui, els habitants d'aquella comarca, la Garrotxa, van construir una ermita al vell mig del cràter on hi havia hagut el volcà. Era una ermita on la gent anava a pregar, a resar o a meditar. Molts i molts anys després, quan la nena ja havia crescut, viscut i mort, la gent del poble va decidir fer-la santa, de tan bona que havia estat en vida. La nena, com us podeu imaginar, es deia Margarida. Així que a partir de llavors tothom va conèixer aquella ermita i aquell volcà com el de Santa Margarida.
Déu-n'hi-do. La posarem al meu top 3 de llegendes de l'Alba preferida. M'ha agradat molt. Jo crec que és de les que més m'ha agradat que t'he escoltat. Sí, a més perquè conec el lloc, el volcà Santa Margarida, l'ermita, i no havia sentit mai aquesta llegenda.
Bé, és una forma de buscar l'origen.
Sí.
A més, he estat buscant informació sobre la santa, ja saps que jo de mitologia cristiana desconec bastant.
Sí.
I sí que la interpretació que se'n fa és d'una dona amb un llibre i un drac als peus. I és probablement aquest motiu pel qual...
Mira, i per desgràcia, no només passa amb els dracs, en aquest cas és una llegenda. Això ho podríem, diguéssim, que comparar amb els llops i amb molts altres animals que, per desgràcia, es treuen del seu hàbit o destrueixen el seu hàbit per avarícia o per intolerància dels humans, no? Podria dir.
I després ens queixem de que baixen a les ciutats.
Clar.
Com passa amb els porcs senglars, per exemple.
Sí.
Hi ha molta queixa de que a Barcelona, ciutat, baixen els porcs a la ciutat, però clar, no clar. Tenim en compte que estem destruint casa seva.
Clar. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Moltes gràcies, com sempre, per la teva participació.
A tu per escoltar-me.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana
Bona
que
nit.
Ve.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Hola, bona nit a tothom. Aquest racó de les lletres d'avui està dedicat al gran poeta i dramaturg alemany Bertolt Brecht. Comencem amb un dels seus poemes. A un lleó xinès tallat en una arrel de te. Els dolents temen les teves urpes. Els bons s'alegren amb la teva gràcia. Alguna cosa així m'agradaria sentir dels meus versos. Bertolt Brecht neix l'any 1898 a Augsburg i mora al Berlín Oriental l'any 1956. A més d'ésser un dels dramaturgs més destacats i innovadors del segle XX, les obres del qual busquen sempre la reflexió de l'espectador, va tractar també de fomentar l'activisme polític a través dels seus poemes i cançons a les que Kurt Weill va posar música.
Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonnen.
Bertolt Brecht és creador de l'anomenat teatre èpic, conegut també com a teatre dialèctic. El jove Brecht era un rebel que jugava escacs i tocava el laüt. Se sentia atret per l'extravagant i vivia al marge de les normes del seu temps. A l'escola, destacà per la seva precocitat intel·lectual, d'on és expulsat per escriure un assaig sobre el poeta Horaci, «Dolç i noble és morir per la pàtria». L'any 1917, Bertolt Brecht inicia la seva carrera de medicina a la Universitat de Munic, que va haver d'interrompre per fer el servei militar com a metge en el marc de la Primera Guerra Mundial. L'any 1918, amb 20 anys, escriu la seva primera obra teatral, Baal. Durant aquesta època coneix a Paula Van Holzer, que l'any 1915 té un fill seu, Frank, que morirà al front soviètic durant la Segona Guerra Mundial. Entre 1918 i 1920, Brecht escriu una peça teatral sobre la Revolució Alemanya liderada pels espartaquistes anomenada Tambor en la nit. La moralitat d'aquesta obra suplanta el teatre tradicional que pretén ser imparcial. A partir de 1920, Bertolt Brecht viatja sovint a Berlín, on coneix i té relació amb gent del teatre i de l'escena literària. Heus aquí un altre dels seus poemes. Elogi de la dialèctica. La injustícia camina avui amb pas ferm. Els opressors es preparen per ésser-ho durant 10.000 anys. La violència assegura. Tal com està, seguirà tot. No són altra veu que la dels dominadors i en els mercats crida l'explotació. Ara és quan començo. Però molts dels oprimits diuen ara el que volem mai no arribarà. El que continuï viu que no digui mai. Allò segur no és segur. Tal com està no continuarà tot. Quan hagin parlat els dominadors parlaran els dominats. Qui s'atreveix a dir mai? De qui depèn que es mantingui l'opressió? De nosaltres. De qui depèn que sigui destruïda? De nosaltres, també. Qui hagi estat derribat, que s'alci. Qui estigui perdut, que lluiti. Com podran aturar a qui coneix la seva situació? Doncs els vençuts d'avui són els vencedors del demà i el mai es converteix en avui mateix. L'any 1922, Bertolt Brecht es casa amb l'actriu de teatre i cantant d'òpera Marianne Schoff, amb qui té la seva filla Hannah. A partir d'aquest moment, el jove artista té papers en el Münchner Kammerspiel i en el Deutsche Theater. Poc després, coneix la que serà la seva segona esposa, Helen Boyger. L'any 1924, Brecht abandona Augsburg i es trasllada a Múnich i d'allà a Berlín, capital en la qual regnava una vida cultural efervescent i on coneix el poeta expressionista Arnold Bronen, amb qui funda una productora. Aquest mateix any comença a treballar com a dramaturg junt amb Karl Zuckermayer en el Deutsche Theater de Max Reinhardt. I té el seu fill Stefan, encara que 3 anys més tard es divorciarà de Marianne Solt. Des de 1926 té contactes freqüents amb artistes socialistes que influirien en el seu pensament i l'any 1927 comença a estudiar el Capital de Marx. Llegim un altre dels seus poemes. Contra la seducció. No us deixeu seduir, no hi ha retorn possible. El dia està per arribar, ja fa vent nocturn, no vindrà un altre matí. No us deixeu enganyar, amb això de que la vida és poc. Beveu-la a grans glops, perquè no en tindreu prou quan l'hàgiu de perdre. No us deixeu consolar, no teniu massa temps. El podriment pels seductors. La vida és allò més gran, perdre-la és perdre-ho tot. No us deixeu enganyar, a la feina i agoteu-se. Què podeu témer ja? Moriu com els altres animals, perquè ja no hi ha res després.
Lillurarik ez, ez dago itzultzerik, eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik.
Des de 1920, Bertolt Brecht s'havia convertit en un comunista convençut, encara que el concepte de marxisme que defensava Brecht estava influït pels marxistes no dogmàtics. La creació de la seva concepció del teatre, èpic, va transcorrer paral·lela al desenvolupament del seu pensament polític. L'any 1927 es casa amb Helen Weigel, de qui tindrà la seva filla, Bàrbara. Entre 1929 i 1934 escriu una sèrie d'obres, entre les que destaquen Cínic de conducta, Acord, L'excepció i la regla i la seva obra mestra, L'òpera de 3 centaus. Als 29 anys publica la seva primera col·lecció de poemes, Diccionari domèstic. I un any més tard aconsegueix el més gran èxit teatral de la República de Weimar amb l'òpera de 3 centaus amb música de Kurt Weill, una obra en la que critica l'ordre burgès. Brecht sempre va pretendre de conscienciar l'espectador i fer-lo pensar, procurant distanciar-lo de l'element anecdòtic. La seva meta era aconseguir un canvi social que assolís l'alliberament dels medis de producció. Aquest propòsit el va abordar tant a través de l'àmbit intel·lectual com estètic. Fins 1933, Bertolt Brecht va treballar a Berlín com a autor i director de teatre, però en aquell any Hitler es fa amb el poder i la seva obra La presa de Mides és interrompuda per la policia i els organitzadors són acusats d'alta traïció. Un dia després de l'incendi del Reichstag, Breck i Ellen Boigel, amb la seva família, abandonen Berlín i fugen a través de Praga, Viena i Zúrich a Dinamarca, on l'autor hi viurà 5 anys. Llegim un dels seus poemes que fa referència al seu forçat exili. La migració dels poetes. Homer no tenia llar i Dante va haver d'abandonar la seva. Eipo i Tufu vagaren entre guerres civils que van desplaçar a 30 milions de persones. I Eurípides l'amenaçaven amb processos i el Shakespeare moribund li taparen la boca. A François Villon no només el buscava la musa, sinó també la policia. Encara anomenant-lo l'amat, va haver d'anar a Lucreci a l'exili. Així mateix i així també fugí Breck a refugiar-se sota el danès Teulat de Palla. Al maig de 1933, els nacionalsocialistes cremen llibres seus. L'exili de Bertolt Brecht va ser, possiblement, el temps més dur de la seva vida, encara que és quan escriu algunes de les seves millors obres i aconsegueix la seva plena maduresa. Trobant-se en una situació econòmica difícil, viatja a Dinamarca i d'allà a Suècia i d'allà al Zinki. Durant aquesta època escriu La vida de Galileu, que és estrenada el 2 de març de 1942 a Zúric. Escriu també L'ànima bona de Sichuan. L'estiu de 1941 viatja a Vladivostok i d'allà es trasllada a Califòrnia, on viu a Santa Mònica, a prop de Hollywood, on intenta escriure per a la indústria del cinema sense massa èxit. Als Estats Units organitza algunes representacions teatrals, però torna a ser perseguit per les seves idees polítiques. El 3 d'octubre de 1947 és interrogat pel Comitè d'Activitats Antiamericanes, per la qual cosa escapa el dia següent a Suïssa sense esperar l'estrena de la seva obra La vida de Galileu a Nova York. Suïssa és l'únic país on pot anar i allà hi viu uns quants anys. Heus aquí un altre dels seus poemes. Cançó dels poetes lírics, quan en el primer terç del segle XX no es pagava ja res pels poemes. Això que aneu a llegir està en vers. Ho deia perquè potser no sabeu ja el que és un vers ni un poeta. La veritat és que no us vareu portar molt bé amb nosaltres. No heu notat res? No teniu res per preguntar? No heu observat que ja ningú publica versos? I en sabeu la raó? Us la diré. Abans els versos es llegien i pagaven. Ningú paga ja res per la poesia. Aquesta és la raó per la qual avui no s'escriu. Els poetes pregunten qui la llegeix i també es pregunten qui la paga. Bertolt Brecht tenia prohibida la seva entrada a la República Federal Alemanya per ordre de les autoritats aliades. 3 anys després obté la nacionalitat austríaca i després de 15 anys d'exili retorna a Alemanya i s'instal·la al Berlín Oriental. Allà comença a treballar en l'obra de Sòfocles Antígona i en la versió alemanya de Friedrich Hölderlin. A la tardor, junt amb Helen Weigel, funda el Berlin Ensemble i l'any 1955 rep el Premi Lenin de la Pau. Mora el 14 d'agost de 1956 a causa d'una trombosi coronària. El seu estil i llenguatge continuen exercint una forta influència en el teatre modern actual. Totes les obres de Bertolt Brecht estan absolutament lligades a raons polítiques i històriques i tenen un gran desenvolupament estètic. En aquest autor, fons i forma sempre van units. Des del principi, les seves obres es caracteritzen per una radical oposició a la forma de vida i a la visió del món de la burgesia. Bertolt Brecht va desenvolupar una nova forma de teatre que va representar la realitat dels temps moderns i s'encarregà de dur a l'escena totes les formes que condicionaven la vida humana. Heus aquí un altre dels seus poemes. Plaers. La primera mirada per la finestra en llevar-se. La retrobada amb el vell llibre. Rostres entusiasmats. Neu. El canvi de les estacions. El diari. Un gos. La dialèctica. Dutxar-se, nedar. Música antiga. Sabates còmodes. Comprendre. Música nova. Escriure, plantar. Viatjar, cantar. Ésser amable. A més de commoure els sentiments, Bertolt Brecht obligava el públic a pensar i obligava l'espectador a treure'n les seves pròpies conclusions. Bertolt Brecht creia que el teatre podia arribar a modificar el món i va crear una nova idea de l'art com a comprensió total i activa de la història. L'efecte del distanciament, la no contemplació lírica de les coses, el no replegament subtil sobre la subjectivitat, sinó les eleccions humanes i morals i l'elaboració d'una nova presència de la poesia en la societat són idees importants en l'obra d'aquest autor. Bertolt Brecht fa gala d'antisentimentalisme, així com de la seva condolença envers els pobres i el seu sofriment, a la vegada que ataca la falsa respectabilitat dels burgesos. Llegim un vers d'ell. Les crosses. Durant 7 anys no vaig poder fer un pas. Quan vaig anar al gran metge em va preguntar: per què dus crosses? Jo li vaig dir: perquè estic esgarrat. No és estrany, em digué. Prova de caminar. Són aquests trastos el que t'impedeixen caminar. Venga, atreveix-te, arrossega't a 4 potes. Rient com un monstre, em va treure les meves boniques crosses, les trencà damunt la meva espatlla i, sense deixar de riure, les va llançar al foc. Ara estic curat, camino. Em va curar una riallada. De vegades només, quan veig pals, camino una mica pitjor durant unes hores. El famós efecte del distanciament, creat per Bertolt Brecht, és una arma contra el romanticisme i el sentimentalisme. La crítica social, la compassió pels éssers humans i el canvi social complien un paper essencial en la seva obra. Bertolt Brecht figura entre els autors més importants del segle XX. És el prototipus d'intel·lectual revolucionari que tracta de desxifrar la realitat a través de l'art. Els seus escrits han exercit una enorme influència sobre els escriptors i escriptores contemporànies. I acabem amb un últim poema d'aquest autor. Serenata. Ara només vetllen la lluna i el gat, tothom dorm ja, i Bertolt Brecht trota amb el seu fanal per la plaça de l'Ajuntament. Quan es desperti el jove maig i les flors brotin pertot, Bertolt Brecht, amb la seva fiera guitarra, anirà d'una banda a l'altra a través de la nit. I quan vosaltres descanseu en pau, tan feliços com el Premi Etern, Bertolt Brecht, amb el seu fanal, anirà ensopegant en el foc de l'infern. I res més per avui. Bona nit i bon cap de setmana.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvingudes una setmana més al Denominació d'Origen, la secció musical del De Mica en Mica. Després de quedar fora de la nostra selecció per l'abril dedicat als grups valencians, avui per fi parlarem d'Orxata Sound System. El grup, format a València, és un dels més mestissos de la música en català. Tot i ser pràcticament inclassificables, han destacat per la mescla de música electrònica en altres estils com el reggae, el rap i fins i tot la música tradicional valenciana. Orxata Sound System, que també són coneguts per Orxata, va publicar 3 discos i un maxi de 3 cançons. Al llarg dels seus anys d'existència van passar pel conjunt diversos membres, entre els que destaca Toni Sánchez, Pancho, actualment cantant de Zoo. Tot i ser un dels membres originals de la formació, no hi va durar gaire, i només el podem escoltar al disc 1.0, del qual hem triat per escoltar la cançó Nai Tisu, del Orxata.
Sorry. Habitem mons paral·lels de fantasia i de cridòria, sense competir una caterva de persones, sense distingir per parcel·les ni persones, respectant la identitat i la memòria.
Un xoc simbòlic i espontani, lliure, ni resultats ni fites, només per deler, juguem a viure.
Passen xocs de play de pedra, paper i tisores, i pinten el sambor en lloc del pas de peatons. Botar la corda amb tela i fusta, fer construccions, amb la mare carabassera, amb el pare carabassó. Passen xocs de play de pedra, paper i tisores, i pinten el sambor en lloc del pas de peatons. Botar la corda amb tela i fusta, fer construccions, amb la mare carabassera,
A més de la veu de Pancho i Palau, l'altre cantant masculí, Orxata comptava en dos veus femenines més, Violeta Usina i Neus Berengue. Va ser així fins al 2012, quan la banda va adoptar només les veus de Palau i Diana de la Torre, nou fitxatge del grup. Així van gravar dos discos més, el primer dels quals va ser 2.0. El disc mostra la varietat temàtica de les lletres d'Orxata, sobretot en dos grans eixos, la crítica social i el sexe. Ara escoltarem Violència, del Orxata Sound System.
Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar-te lleis pa que te quadren és violència. Violència és el polític.
pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora.
El disc 2.0 va estar precedit de dos maxis, 2.0 Beta 1 i 2.0 Beta 2. Com tota la discografia d'Orxata, el disc està disponible en plataformes de lliure intercanvi i llicència Creative Commons. A més, tothom qui va voldre va poder participar en la correcció i edició de les lletres i samples via wiki, treball cooperatiu via internet, del disc 2.0. Tota una novetat pel que fa a la composició de peces musicals. I com a mostra de tota esta fenya, escoltem ara Me la fiques mort, dels Orxata.
Estreta, la vida t'apreta, a la biblioteca, Virgo mi santeta. SMS esquema pies, no sé per què encara tu de mi te fies. Quan draus pitrera, dos faenes tens, me dilata el tema, me provoca estrès. Ja no fem res del que penjàvem al juport. A mi em va l'SM com li anava al futbol. Anticiclons i hormones, repressió, sort. D'on ja no se pot traure, mi amor. Cebes, guayabes, morangos, coco, bongo, tanga y tongo, yo quito.
Yo pongo una lampa estrella per la lluvia tera y el meu foc plora, suora, pelea. Bambo no mambo, roble de caldera, sorrienda en flor y a ver la primavera.
Mala maladre, desallança de pedre, ex fon, no et fon, vas a setembre.
Pel que fa al seu tercer disc, el 3.0, els Orxata van gravar-lo entre València i Islàndia, a l'octubre del 2012. Precisament trobem un homenatge a Islàndia en la cançó Eyja Fjalla Jökull. Este nom, pràcticament impronunciable, és en realitat la cinquena glacera més gran d'Islàndia. Però més enllà dels homenatges a Islàndia, els Orxata continuen fidels al seu ritme i estil. Un bon exemple és Coopera, un cant a l'economia alternativa i fora del circuit del capital. Anem, doncs, en Coopera, dels Orxata Sound System.
fora del circuit del capital, del circuit del capital. Eso es materializa democracia radical, democracia radical.
El 2013, Orxata Sound System publica el seu últim treball, 3.1. El maxi inclou una cançó inèdita i dos remixos, Orgasme i Colp a Colp. Esta cançó és un homenatge, molt lliure, al Colpe es Colpe de Cortatu, a la vegada que empra la metàfora de la pilota basca o valenciana per mesclar-la en la filosofia hacker. Vicent Andrés Estellés també hi té el seu petit tribut en les frases «El hacker no baixa al poble, el hacker és el mateix poble», que l'escriptor de Burjassot va fer famosa canviant hacker per poeta. Orxata va decidir fer una aturada indefinida, a la que van anomenar hibernació, l'any 2014. Es van acomiadar en tres concerts, celebrats a Benifairó de les Valls, Londres i Barcelona. Per la nostra banda, això és tot. Ens acomiadem en la cançó Colp a Colp d'Orxata. No sense recordar-vos que podeu tornar a escoltar tots els programes del De Mica en Mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Energía compartida, neurones espill, a escolares del código. Golpe a golpe.